En punt.
Més informació a ib3notícies.com. Al dia, amb Marta Garau.
I 5 minuts. Aquesta és ja la tercera hora d'aquest programa que es diu El Dia. I just volen començar aquesta tercera hora amb una notícia que mos ha cridat l'atenció. Volen comentar-vos que David Muñoz, el cantant dels Estopa, ha començat a la universitat, atenció, a l'edat de 49 anys.
Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso ni qué botón de mi camisa desabrochabas primero ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo...
Segons ha informat RAC1, David Muñoz, el germà gran dels Estopa, ha començat enguany el grau d'Història a la Universitat de Barcelona a 49 anys. Ja dic que volia viure aquesta etapa com un estudiant més. De fet, els professors mateixos ja li han deixat clar que ho és un més d'alumne. I no ha rebut cap tracte especial, tot i que la seva fama l'ha precedit i ja l'han conegut des del moment en què va trepitjar per primera vegada sa facultat. Vol fer-ho amb discreció, diu, però admet que ha estat impossible evitar que la notícia es donés a conèixer als mitjans.
Hoy, amor, como siempre...
Jo mai diria el contrari, a Maria Jiménez el cel sia, però sembla que el diari i els informatius sí que han xerrat d'ell. I hem de dir que, tot i la diferència generacional, el cantant ha reconegut que haurà de posar-se les piles, car molts companys acaben de sortir del batxillerat, clar, se duen com a molt d'anys, entre David Muñoz i els nous estudiants, i dominen tècniques modernes d'estudi i de presa de punts. Però ja ha començat a trencar el gel i ha confessat David Muñoz que està convidat a fer una cervesa amb alguns universitaris del grau a la cantina de l'universitat.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito.
Se comença per una cerveseta i després ja arribaran els vinets, m'imagino, a qualque sopar que facin de classe. David Muñoz ha insistit que aquesta experiència ha de ser normal, com la de qualsevol altre alumne, no vol excepcions, no vol privilegis i vol aprendre a fer amics i participar del dia a dia acadèmic. I clar, aquesta notícia a mi m'ha suscitat una sèrie de preguntes i volia demanar-vos, estimades companyes, si ara tornéssiu a la facultat, per quina carrera vos decantaríeu? No sé si teniu qualque predilecció.
Puc començar...
Per favor, Joana, que jo encara estic pensant.
Home, jo sempre dic que hauria d'acabar allò que vaig començar, que vaig començar Educació Social, i faria com en David. Encara que ja me passin els 40, hi tornaria a la universitat, així que tampoc ho descart. Per ventura, gràcies a ell, m'acabaré de motivar i de fer-ho per acabar allò que vaig començar en el seu moment i que vaig deixar per comunicar, però bé.
I series igual de barera que eres de jove? Ho dic perquè això, si no...
En quin fonament dius això ara mateix?
Saps que jo m'he llengat amb Balears. Jo mai et he dit mentides i me consta que eres una lota que t'ho passaves molt bé en el bar de Ramon Llull, a la Universitat de les Illes. Si tornassis, recuperaries també aquest anar a fer un quefetet, un que danses company de classe quedar, per comentar punts?
Vaig a ser més de bar quan vaig a ser a Barcelona, t'he de dir. I t'he de dir també que quan vaig a ser estudiant a Barcelona vaig conèixer en David Muñoz, ja que puc avui brevetjaré de conèixer d'Estopa.
Mira.
Els vaig entrevistar a Ràdio Nacional d'Espanya quan era becària, i he de dir que des d'aquell moment estic enamorada no només de sa bellesa, sinó de sa simpatia, sa autenticitat, sa riada, un pot de tot d'en David Muñoz, i el veig de profe d'història, mira tu què te dic, o sigui, acabarà fent cançons i fent classes d'història.
I pensa una cosa, jo crec que...
A na Maroto li interessaria que ell li explicat la revolució industrial.
Ai, ai, ai.
I altres revolucions, clar.
Me n'aniria bé tot.
Estic pensant una cosa, que el que fa en David, sobretot, és deixar un missatge molt important, que mai és tard
mai
per
és
aprendre.
Tard.
I jo crec que això, de cara als seus seguidors, de cara a gent jove, tot i que els seguidors d'Estopa tal vegada no són tan joves, no? Però bé, sí.
Són
multigeneracionals. Sí, val. Crec que és un bon missatge, deixar que mai és tard per aprendre. Vinga, sí. T'he fet la llista de tot el que...
Però tu, si tornassis a començar, la facultat, per on aniria la cosa?
Veterinària per una banda, criminologia per una altra... Per què no història de l'art i arqueologia i restauració? Sí, en qualsevol d'aquestes hagués estat feliç també.
Tot molt relacionat.
No, i t'hi pots posar ja, perquè si vols complir tots aquests desitjos i somnis...
No, he dit que fos una assignatura pendent.
Seria,
només he dit que si tornàs a començar, perquè no podies ser feliç igualment.
La manescal investigadora. I que tu només t'encarregassis de dur casos, de segrestos de cans, d'assassinats d'ocells...
Ara segur que els oients pensen qui està més trabucat, qui ho ha dit
Jones.
O qui fa l'anàlisi.
No. Indiana Jones te pega molt.
Marta Jones.
Maria,
com també vol ser arqueòloga, ella, saps? Ella
història
trobar...
de l'art també m'hagués agradat. Història, en general, també, sí. Per què no?
Xisco?
Jo, història de l'art, sempre me va estirar molt, i he de dir que sempre vaig anar endarrere de no haver fet història, per exemple, que ho trob molt interessant, perquè descobrint o aprenent del passat mos assegurant no haver de repetir coses en el futur. Però per triar una cosa superallunyada de lo que seria jo, crec que hauria estat el moment de començar a fer ballet.
Escolta, tampoc mai és tard, eh? Ara
mai
que ets un esportista d'elit, només sí. Te falta posar-te...
No, i a més, el patriarcat a mi me va robar poder ser el Nacho Duato de les Illes. Perquè jo estic convençut que jo hagués fet un gran GT com poca gent hagués fet en aquest món. Però mai ho sabrem, perquè en el moment d'haver d'estudiar dansa no va ser possible.
T'imagines com un petit Billy Elliot, no?
Totalment.
En aquella escena final...
Com un trencanous.
Pot... Preciós.
Sí.
Ara m'has donat una idea, perquè ja que tindrem un programa de música i de un caçador de talents, no?, de músics i cantants i vetres televisió, per què no
un de dansa.
Un de dansa.
Idò,
un upa dance.
Idò, arroba direcció general.
M'ha permès, sempre mos critiquen que mos sortim sempre desguió, però és que ara ho has dit, i crec que si hi ha una pel·lícula que si no l'heu vista no podeu morir-vos sense veure aquesta pel·lícula, és precisament Billy Elliot i l'escena final. Crec que no hi ha una escena tan guapa
potent.
Com aquell moment quan hi ha son pare i el seu germà i el veuen. A vegades he de confessar que m'he posat només aquest bocinet per YouTube per veure-lo a vegades, no? I així fer un poc de teràpia, perquè és veritat, si teniu com ganes de plorar i no vos surt com a teràpia, basta que vos poseu aquest bocí i surt tot el que hi ha acumulat d'anys enrere. Però no és aquest el tema, veritat?
No ho és. N'hi ha d'altres.
Anem per feines.
Està molt bé que tu li dones pas en el següent tema, perquè ara no sabia si és que volies fer un canvi de darrera hora, estimada.
M'he desconcentrat pensant en la pel·lícula. Anem a parlar d'altres qüestions. 11 i ja 12 minuts. En aquest moment volem comentar-vos i sobretot posar el focus en una setmana que ha estat dedicada a visibilitzar la comunitat sorda i la seva llengua, la llengua de signes. Listen to me. There's only one thing you cannot see. Every time you talk,
millions of things. Segons dades del Consell de Mallorca, a les Illes Balears hi ha més de 7.000 persones amb discapacitat auditiva i moltes d'elles utilitzen la llengua de signes com a eina fonamental de comunicació i d'inclusió. I avui volen contribuir a donar visibilitat en aquest col·lectiu i no només això, contribuir també a donar a conèixer i entendre la llengua de signes i la feina que fan els intèrprets.
És per això que avui hem convidat a passar pel nostre estudi, pel nostre programa, a una persona sorda que ens explicarà de primera mà i amb la seva intèrpret com la llengua de signes ha marcat marcat un abans i un després en la seva trajectòria, tant acadèmica com també personal i professional. Així que avui, aquí al dia, saludam a Alberto Jiménez i, com vos deia, a la seva intèrpret, que és n'Ariadna Monjo. Bon dia. Com estàu?
Bon dia. I primer de tot, moltes gràcies per aquesta convidada.
Bé, vos hem de donar les gràcies a vosaltres, no?, per ser avui aquí amb nosaltres. I no sé si vos sembla que primer de tot vos demanem, o que sí, que mos expliqueu qui és n'Alberto i per quin motiu ha de fer servir la llengua de signes.
Sí, com deia jo, som n'Alberto, som una persona sorda profunda de naixement i la llengua de signes en el final significa la meva llengua natural, la meva llengua en la que m'express.
Podries explicar-nos també quan vas començar, perquè dius que de naixement ets una persona sorda, aprendre llengua de signes i què va significar per tu en aquell moment per poder-te comunicar?
Sí, jo vaig aprendre en el principi a la Puríssima, a l'escola, una mica de llengua de signes, perquè estava en el centre especial amb altres alumnes sords, però no era una llengua de signes pura, sinó que era una llengua de signes més casolana, diguéssim, val? I era el que jo coneixia, però no tenia desenvolupada una identitat sorda, no estava dins la comunitat sorda, no? Estava una miqueta allunyat. I a l'edat de 17 anys, ma mare va voler apuntar-se a un curs de llengua de signes, a la Federació de Persones Sordes, i me va insistir molt perquè anàs amb ella. I va ser allà quan vaig començar a donar-me'n de la llengua de signes com una llengua natural, la vaig començar a aprendre de manera més profunda i sobretot vaig aprendre, m'han donat informació de la comunitat sorda i és allà on vaig desenvolupar la meva identitat, me vaig adonar, no? Va ser com aquest canvi tan fort de la meva vida, de la meva identitat com a persona sorda, d'incloure-me a la comunitat sorda i va ser on vaig sortir com d'aquesta bombolla, vaig començar a visitar món, a conèixer altres persones sordes, anar arreu d'Espanya i és on vaig créixer gràcies a aquesta informació que me varen donar i en aquests contactes. I
estic pensant que això no només degué ser una cosa molt important, Alberto, per la forma de comunicar-te, que degué suposar un abans i un després, sinó també la part emocional d'una persona, no?
Sí, perquè va ser un canvi molt gran, perquè estava com molt allunyat, la meva vida era com molt plana, jo pensava que no necessitava intèrprets, no tenia quasi contacte amb persones sordes, només les que estaven a l'escola, i estava com una mica perdut, no? I va ser un canvi molt gran, i ara ho veig amb distància, aquesta comparació, va ser un canvi enorme.
Clar, i a l'hora de relacionar-se, a l'hora d'estudiar i de desenvolupar una vida professional, com ha estat aquest canvi de poder comunicar-se, el diu, en la comunitat sorda, però també poder expressar sentiments més complexos que no amb una llengua de signes casolana, que era la que coneixien al començament?
Sí, la llengua de signes, en aquest sentit, com us comentava, jo tenia una llengua de signes molt casolana en aquell moment de infantesa, no? I ara me n'he adonat que amb aquesta llengua de signes me va significar poder créixer, poder evolucionar i, sobretot això, com a conèixer tota aquesta cultura sorda, aquestes persones, avui en dia m'ha donat informació i accés a tot un món que no coneixia.
Alberto, t'has trobat amb entrebancs? Vull dir, evidentment, una persona sorda, si no té un intèrpret en el costat, per ventura ho té complicat, perquè jo soc la primera que no sé llenguatge de signes, i d'aquí supos que és important, si no, que té l'accessibilitat per a vosaltres, no?, poder comunicar-vos.
Sí, una mica el que vos comentava d'aquesta trajectòria mos hem trobat, evidentment, amb moltíssimes barreres comunicatives, especialment, perquè la meva vida és molt visual i a vegades amb missatges, amb escritura, mos adaptaven, però sobretot lo important és tenir intèrpret en totes aquestes trajectòries, perquè és el que mos dona accés a la informació 100% en igualtat de condicions com en les persones oïdores.
Estic pensant una cosa molt important, la manera de comunicar-se i quin paper han desenvolupat les noves tecnologies, perquè ara hi ha moltíssimes eines que m'imagino que vos han facilitat la vida molt.
Sí, Sí, especialment les xarxes socials, per exemple, tenen molt avenços en aquest sentit. Hi ha ara moltes traduccions automàtiques de veu amb escriptura, però és veritat que encara falta a nivell d'accessibilitat. Per exemple, moltes vegades és una cosa molt petita o falten a vegades subtítols. S'està fent moltes millores en aquest sentit. Les notícies, a vegades fins i tot ja hi ha intèrprets, però falta encara seguir evolucionant. I m'agradaria afegir en aquest sentit el tema de la televisió, per exemple, la televisió pública, notícies, allà subtitulat, comença a haver bastants intèrprets, però no està cobert 24 hores, no? Llavors faltaria una mica ampliar això, ampliar la imatge de l'intèrpret, que surt molt petitet i a vegades no arribem a veure-lo bé. I en aquest sentit és molt important això, donar-li visibilitat a la intèrpret. Ara, per exemple, moltes anuncis, fins i tot com els de les farmàcies, surten també interpretats, però encara molt petita. Llavors, anar fent avanços en aquest sentit perquè sigui més accessible, més subtitulat, més intèrprets, perquè la comunitat sorda puguem accedir a tota aquesta informació.
Clar que també pot ser sord, però tampoc tens perquè tenir una vista d'àguila i poder veure com deia l'anunci en petit.
Exacte.
Clar, jo que, per exemple, no sé com és la llengua de signes, clar, jo ho veig i com que no m'hi fits, supos que m'és igual si és petit o gros, però aquest petit detalls també importa per això escoltar la comunitat sorda perquè ens expliquin una mica què és allò que ells necessiten. I en aquest sentit volia demanar si com a comunitat mos implicam. Si hi ha molta de gent que ha après la llengua de signes per poder comunicar-se amb una persona sorda o si només aprenem llengua de signes quan tenim un sord en el nostre voltant.
Sí, a nivell de societat i en el cas de la llengua de signes, moltes vegades el que passa, fins i tot amb les persones sordes, és que aprenem la llengua de signes tard, encara no se coneix tant, no? Sí que hi ha persones sordes que mostren interès en la llengua de signes, en la comunitat sorda, i això és el que ens fa poder seguir avançant, no? I moltes persones oïdores ara se n'està donant, ostres, la llengua de signes, m'interessa conèixer-la, m'interessa conèixer les seves persones, i això és gràcies a la visibilitat que s'està donant i al treball de sensibilització.
És fàcil aprendre llengua de signes, més o manco quan se trobaria una persona en dominar-la de forma completa?
Bueno, no és fàcil ni difícil, depenent molt de la capacitat d'aprendre idiomes d'aquella persona i de l'interès que se li posi, no? Com qualsevol llengua dependria un poc de cada persona.
No, i de la motricitat, perquè a si mateix, jo ara mirava en Alberto i fa un bon cardio en els braços, perquè només de remenar-se has de tenir una forma física que no sé si jo podria parlar llengua de signes en la seva agilitat.
Sí, bé, però clar, això a mi me surt natural a la meva manera d'expressar-me. A més, jo xerro molt ràpid, també, en llengua de signes, no? Fins i tot me passa que a vegades me diuen, ui, un poc més, poc a poc, també va amb el caràcter de cadascú.
Una atleta de signes, si m'apures, perquè clar, sí, té aquesta agilitat. I quina és la llengua que va aprendre, en Alberto? Ho dic perquè pensam, o tenim tendència a pensar, que la llengua de signes només n'hi ha una, però en realitat també hi ha diferents idiomes en llengua de signes.
Sí, aquí parlem la llengua de signes espanyola, encara que a Espanya tenim la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana, i sobretot és curiós que hi ha també, igual que en les llengües orals, dialectes per tot Espanya de lo que és la llengua de signes, tal com passa en les llengües orals. És a dir, hi ha una llengua oficial, però hi ha també els seus dialectes, diguéssim, les seves variants, i això passa arreu del món també.
Amb el permís d'en Alberto, ja que en Xisco feia menció a la seva capacitat, no?, de moure els braços i d'expressar-se, també una menció especial avui per Ariadna, que també fa una doble feina, no?, perquè se comunica en Alberto, se comunica en nosaltres, mos fa de traductora, perquè nosaltres no entenem allò que xerren entre ells, i també una menció especial. Gràcies, Ariadna, també per contribuir a fer realitat
gràcies
aquesta entrevista. Clar, dèiem això, no?, dels entrebans, no?, que un se pot trobar, ja no només, per exemple, a l'hora d'anar a una escola, a l'hora de relacionar-se. Creus que la societat hauria de conèixer sobre la comunitat sorda i la llengua de signes? Evidentment, tu deies abans, no?, que ta mare ha hagut d'aprendre. No sé si el teu entorn també ho ha hagut de fer. La teva vida social, les teves relacions, amics, família, com ho han fet també per comunicar-se amb tu?
Sí, tota la meva família no sap llengua de signes, però especialment mo mare i els meus germans sí que en saben, i és una manera meravellosa de poder-nos comunicar de manera plena, no? Jo és veritat que abans tenia més amics oïdors, però tenim codis lingüístics diferents i a vegades això complicava el que era la comunicació, no? Perquè ells no sabien llengua de signes i jo m'havia esforçat molt a entendre'ls. I ara, en els darrers anys, he fet molts amics sords on la comunicació és molt més fluida, o feim quedades, o parlant per videotelefonada, però sí que és molt important per jo, per la comunicació, que sàpiga en llengua de signes, encara que també tingui amics oïdors.
Que un detall com aquest de les videotrucades, que no pensant com ha facilitat la vida també per persones sordes, que com que se poden veure, ara sí que se poden telefonar, perquè abans amb un telèfon estàndard no hi havia aquesta possibilitat. Sense voler entrar molt en la vida privada d'en Alberto, que contesti fins on vulgui, però també hi ha un llenguatge del flirteig, és a dir, quan tu una persona sorda vol lligar, creies com un petit llenguatge per donar a entendre certes coses?
Ai, no sabria com explicar-ho.
Aquí en Alberto Riu, això és universal, eh? Quan parles d'horitzontalitat, sempre hi ha aquesta alegria.
Sí, no sabria molt bé com explicar-ho. És un tema visual, no sabria...
És més visual que no tant a l'hora de parlar-ne. I quan t'ha dit que hi havia com a diferents dialectes dins el que seria Espanya mateix, també té a veure molt, en, no sé si en les tradicions de redols. Per exemple, hi ha un signe per encimada que potser a Galícia ho fan d'una altra manera perquè mengen filloes, per exemple.
Sí.
Veus,
sí,
sabia que és menjar, tenia
va molt relacionat amb les tradicions, evidentment, i això passa per tota Espanya, sí.
I passa molt també amb els personatges més coneguts, més famosos, per exemple, ara no sabria reproduir-ho, però sé que tenien un signe per referir-se a la presidenta, no sé, també imagino que s'utilitzen aquestes abreviatures, no?, per referir-se a alguns personatges, o en Rafael Nadal, per exemple, me record que també en Rafael Nadal hi havia com un signe específic, no?, per referir-se
sí,
a ell.
Sí. La comunitat sorda, sobretot el que són els personatges polítics, esportistes coneguts, persones famoses, diguéssim, és com que mos posam d'acord per donar-li un signe que representin aquesta persona, no? Aquí, per exemple, la presidenta Ana Marga Provenç, ara no ho veig, però està fent el seu signe personal. Com estàveu parlant d'en Rafa Nadal, també té un signe que està relacionat amb l'esport que el representa, que és així com que marca la cinta dels cabells. Sí, se li donam un signe a cada persona coneguda, i n'hi ha moltíssims. Sí.
I com se fa això? Hi ha com un... Feis una quedada i pactau que el signe sigui què és? Hi ha com un diccionari visual que vos nau passant per entendre'ls-vos?
Com ho haces? Bueno, sobretot la comunitat sorda, el que feim és analitzar d'alguna manera o el seu caràcter o alguna cosa que li representi i de manera natural se li dona aquest signe, no? Per exemple, la presidenta té un signe relacionat amb els seus cabells perquè els sol dur d'una manera molt concreta, o amb en Rafa Nadal, com dèiem, la cinta, perquè de jove sempre duia aquesta cinta, no? I com que de manera natural s'ha començat a parlar d'ell amb aquest signe i el signe que se li ha quedat.
Supos que hauran de fer una quedada, però avui que en Alberto és aquí amb nosaltres, que s'afixi un poc amb la Marta i amb en Xisco, que són personalitats, i que intentin o que intentis brinar un poc com els representaria a ells dos i després que faci aquesta reunió per veure si quan els vegin per la tele...
Que posen en un compromís en Alberto
sí,
i va...
Sí, m'apareix molt bona decisió.
Venga, va,
per quan una unitat de persona sorda hagi de parlar de nosaltres, només per una que ho comenti, s'ha de crear un signe gràcies a la Maroto.
Sí. En Xisco, com seria?
Pues mira, ara pens... Clar, jo ara, així, molt ràpid, seria provisional, però jo li posaria aquest signe que té a veure amb les ueres, perquè sempre du ueres.
Jo estava pensant un altre,
signe.
Que seria una llengua molt llarga.
Un momentet. Avui que tenim convidats, heu d'aprofitar per insultar en directe. Aquests joves seran de dur una bona impressió d'aquest programa.
I a ella, per exemple, amb els cabellets, li posaria aquest signe, sí.
Clar,
sí,
vols?
Aquest pop que du, eh?
Però que la Marta Guerau se podria confondre quan parleu de la Marta Guerau o quan parleu de la Cleòpatra, perquè les dues són una mica com separades en néixer.
No vull acabar sense demanar-vos quin missatge vos agradaria que arribassi a la comunitat sobre les persones sordes, que és allò que hem de saber que tal vegada deixem de banda.
A mi m'agradaria, com a resum, parlar de la importància que té donar visibilitat a la comunitat sorda i a la llengua de signes perquè mos coneguin, perquè coneguin aquesta que és la nostra llengua visual i sobretot els nostres drets lingüístics.
Mira, avui heu vengut en aquest mitjà, un mitjà que malauradament en Alberto no pot fer servir perquè no pot escoltar allò que dèiem, però consideràvem important que fóssiu aquí perquè els nostres oients coneguin de la comunitat sorda i, per tant, la nostra missió avui com com a servei públic era visibilitzar en aquesta comunitat.
Joana, i si ara qualcú se volgués apuntar a un curs de llengua de signes, m'imagino que l'associació de gent sorda en deu fer constantment.
Sí, exacte. Si qualcú està interessat a fer un curs de llengua de signes, podria cercar informació a la Federació de Persones Sordes o l'Associació de Persones Sordes, que és on se van fent diferents cursos de llengua de signes, que n'hi ha tant presencials com en línia, i se podrien apuntar, clar que sí.
Alberto, Ariadna, ens ha agradat molt aquesta xerrada. La veritat és que hem gaudit molt i fins i tot hem descobert coses que ni sabíem, no? I que han estat molt interessants, sobretot, compartir-les. Moltíssimes gràcies a tots dos, de bon de veres.
Gràcies a vosaltres.
En la tele suena y suena una música vana. Son las sencillas cosas de la vida. Es el latido vivo de mi gran ciudad. Son las pequeñas cosas que nos da la vida. Es el latido vivo que envuelve a la ciudad. Sencilla alegría cuando miro alrededor. Siguen las cosas donde ayer las dejé yo.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El dia, amb Marta Grau.
Ja passen de dos minuts, us volen convidar a fer una passejada fins a l'Illa del Rei en companyia de la galeria Hauser & Wirth.
Trataré de amarte por amor al arte sin que debas darme nada de tu parte. Me iré conformando con simples detalles que de tan pequeños no percibe nadie. Trataré de amarte.
Hauser & Wirth, Menorca, és més que una galeria i aquesta tardor ha preparat un seguit d'activitats que complementen la seva tasca com a exhibidors d'art contemporani. Per exemple, aquest cap de setmana formaran part del Festival Cranc Menorca i la setmana que ve del Memits, a més de moltes altres activitats.
I per xerrar-ne, ja poden saludar la directora de la galeria, Ana Marrés Calvo. Mar, com estàs?
Hola, molt bé, bon dia. Gràcies.
Encantats de saludar-te. Poden dir que House and Weird sou més que una galeria. Com definiries el concepte que heu creat a l'Illa del Rei?
Bueno, House and Weird som un centre d'art, que estem especialitzats en organitzar exposicions d'art contemporani, on majoritàriament tenim exposicions amb els artistes que representam. En aquests moments es pot gaudir d'una exposició de Mika Rotenberg i una altra de Cindy Sherman, però tot això es fa creant sinergies amb l'entorn local en el que estem. Patrimoni, comunitat, natura, gastronomia i, per suposat, també educació.
Que jo deia que heu preparat per aquesta tardor tot un seguit d'activitats, ara ho comentaven na Joana, i de fet aquest cap de setmana formau part del Cranc Menorca entre xerrades sobre accessibilitat i visibilitat a la indústria de la música, la projecció del documental Naturalesa Morta, d'en Toti García i el Lluís Prieto, i a més tindreu música en directe. Què vos aportes, Cranc Menorca, i què portau voltos en el Cranc Menorca, ara que me parlaves, Mar, d'aquestes sinergies?
Bueno, jo crec que sempre agrupar diguéssim, entitats diverses amb un objectiu comú, no? Que al final tots el que fem és parlar de cultura. Això sempre facilita, no?, que a mans de la música descobresquin també altres experiències referides més a les arts visuals i a l'inversa. Llavors, tens que és aquesta idea, no?, de crear llaços entre diverses temàtiques que entre elles bueno, pues es van retroalimentant mútuament.
Mar, l'entrada per aquest truet que teniu organitzat és gratuïta, ho hem de dir, però no sé si o què podem fer per aconseguir-ne una, o ja feim tard.
Bueno, és a dir, totes les activitats que s'organitzen a House and Weird Menorca i a l'Illa del Rei són gratuïtes. L'única cosa que els visitants paguen és el transport. Recordar que per venir a l'Illa del Rei a visitar les exposicions o les activitats que se fan, s'ha d'agafar un ferri des d'Esport de Mor, Moll de Llevant 61, i que te du a l'Illa del Rei. És un tiquet que costa 10 euros, anada i tornada, que es pot reservar amb antelació a través del nostre ticketing o es pot comprar en el mateix catamarà.
Per tant, per veure, per gaudir d'escran d'aquest cap de setmana, encara queden entrades. Només haurien de reservar el tiquet, venir i gaudir-ho.
Exactament. És que, en aquest cas, el Cranc el que organitza, sobretot, a l'Illa del Rei són aquestes jornades professionals. I de fet, ja estem notant una demanda més alta.
Parlàvem del Cranc, també podem parlar del MEMIX, aquest festival de música electrònica mixta i videoprojecció, que dissabte, dia 4 d'octubre, aquest dissabte not següent, Geometrical Sardine presentarà el seu disc Last Flight Before Extinction, amb una actuació especial. Clar, Mari, jo t'hauria demanat, tu com a directora, i que t'encarregues de gestionar totes aquestes col·laboracions, que ha de tenir una activitat, un grup, un festival, per formar part de House and Weird, que és allò que vos interessa, o quina és la línia que vos agradaria seguir?
Bueno, comentar que principalment la majoria d'activitats que s'organitzen en el Centre d'Art de House and Weird estan directament relacionades amb l'exposició. Jo m'agradaria molt destacar que s'ofereixen cada dia visites guiades a les exposicions, s'organitza cada setmana tallers familiars al voltant de les exposicions, s'han organitzat durant tota la temporada tallers d'escriptura amb Nana Aro i ara també enllaçar amb escriptura i moviment, que també oferim, s'han ofert dos tallers, un dia 13 de setembre i es proper, que és dia 11 d'octubre, al voltant de Cindy Sherman. I després fem algunes col·laboracions puntuals amb algunes iniciatives existents de qualitat aquí a l'Illa de Menorca, entre elles el claustre, és a dir, cada dues setmanes tenim uns concerts vermuts amb diferents grups musicals. Després el Cranc, que per suposat és un festival molt reconegut, que ofereix qualitat i que ja no és la primera vegada que hi col·laboram, i sí que és la primera vegada que col·laboram amb MEMIX, i mos ha semblat que era molt interessant la proposta que fem, sobretot per crear aquestes sinergies entre illes. Nosaltres recentment també mos han fet, no?, part de l'associació d'aquestes galeries d'art de Palma, també crear, és a dir, realment per crear aquests llaços entre illes que també m'ho semblen tan importants.
I posat a relleu l'Illa del Rei a Menorca, per tots els menorquins, per tothom que vulgui gaudir d'art, de música i de cultura, tenen aquesta Hauser & Wirth a la seva disposició. Ja ho sabeu, dues exposicions, una de Cindy Sherman i una altra de Mika Rotenberg. Aquest cap de setmana les jornades professionals d'Escranc i la setmana que ve una actuació dins el mar del Memitz, aquest festival de música electrònica mixta i videoprojecció. Marres Calvo, enhorabona per la feina que feis, i res, quan tornis a tenir qualque cosa en marxa, avisa'ns i en parlam.
Moltíssimes gràcies, fins a propera.
Una abraçada.
Una abraçada.
Dejar que me peines en vez de pensar, dejarme abrazar por cualquiera, que sepa mentirme, que bese con fuerza. Volver a tus brazos, sentir tu rechazo.
Un apunt també, que ha estat molt comentat aquesta setmana. Dimarts va tornar a l'ABC americana el programa Jimmy Kimmel Live.
Així és, el públic del programa el va rebre en Jimmy Kimmel amb un aplaudiment de prop d'un minut i mig i en dedica ell se'l veia ben emocionat.
Thank you. Thank you. Anyway...
La cadena, propietat d'una filial de la Disney, ha recuperat el programa Jimmy Kimmel Live només una setmana després de suspendre'l. Aquesta suspensió es va produir arran d'un comentari fet per Kimmel mateix, que es va considerar inoportú i insensible relacionat amb l'assassinat de Charlie Kirk, aquest activista ultraconservador. Aquest era el comentari.
We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk is anything other than one of them and doing everything
they can. Criticava el moviment MAGA i deia que el moviment americà Make America Great Again, Fem Amèrica Gran una altra vegada, i deia que estava intentant treure rèdit polític d'aquest assassinat. Segons la cadena, la suspensió en el seu moment va ser per evitar greujar una situació ja molt emotiva al país que s'ha bolcat en l'assassinat de Charlie Kirk. ABC i Disney varen argumentar que els comentaris del presentador podrien ser perjudicials a un moment on hi havia molta tensió social, però després de parlar en Kimmel han decidit tornar-lo a l'aire. No se sap encara en quines condicions. Tothom diu que ell s'ha sotmès a certes condicions, però no han revelat quines han estat aquestes condicions, aquests emperons que li han pogut posar el presentador. I el programa ja ha tornat al seu horari habitual, com has comentat, Marta, dimarts passat. Aquesta és la versió oficial, però pot ser, i només pot ser, les pèrdues econòmiques milionàries estimades en més de 3.800 milions de dòlars que ha tingut la Disney aquesta darrera setmana ha pogut tenir molta veure. Un seguit de famosos de Hollywood han de dir que varen tillar aquesta suspensió de censura i un atac a la llibertat d'expressió. De fet, el mateix moviment conservador, els mateixos republicans, no estaven molt d'acord amb aquesta suspensió perquè anava en contra de la primera esmena americana, que era la de free speech, la de llibertat d'expressió. I ja saps quan són ells en les esmenes i en els founding fathers, en els pares fundadors i la seva Constitució. Han de dir que gent de Hollywood va demanar un boicot per Disney i per Hulu, que era una altra filial de Disney, i es van donar de baixa de la plataforma. Entre d'altres, Cynthia Nixon, que eren a Miranda Hobbs, a Sex and the City, amb Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, o, per exemple, Natalie Portman. Que, per cert, de Natalie Portman demanen que li lleven la ciutadania d'Israel perquè no va voler acceptar un premi $1 milió que li donaven des d'Israel perquè deia que aquest no és Israel que ella volia i en el que ella hi creu. I en Netanyahu, el president, ha demanat que, si no li agrada l'estat actual d'Israel i no vol rebre un premi $1 milió que li dona la ciutadania israeliana, que potser li haurien de revocar la ciutadania perquè ella va néixer a Israel, però se'n va anar de petita a viure als Estats Units. Així estan les coses. Només descripció de fets. Aquest trull han dedicat a Porat Amèrica davant un mirall i fins a quin punt la cadena ha de moderar que estigui un presentador pel que diu, i especialment en períodes sensibles. Quin és el límit de la crítica, l'humor i la responsabilitat pública? Han de dir que Kimmel, quan va tornar en allò que seria el seu primer monòleg, va dir que no entenia com és que Donald Trump no tenia més sentit de l'humor, perquè la crítica va inherent a un càrrec com el seu, i Donald Trump ja n'ha parlat i ha dit que no se'n sap avenir quan li han tornat la feina en Jimmy Kimmel, i que pot ser, només pot ser, és el moment d'avaluar o inspeccionar la ABC. Diu, la darrera vegada que els vaig fer una inspecció me varen haver de pagar $16 milions. Veurem a moment què passa aquesta vegada. Clar, no van de verbes, eh?
No.
I clar, una cosa és que tu m'amenacis, que a mi ja me faria por, perquè la meva nòmina depèn de tu, però una altra cosa és que t'amenaci el president d'un país i no d'un país qualsevol.
Clar, no un president qualsevol.
Clar, no t'amenaça el president de Djibouti, t'amenaça el president d'Estats Units
d'Amèrica. De totes maneres, va fer rècord d'audiència total i absoluta. La conclusió mos du a pensar que basta que tu prohibesquis un programa de televisió en aquest cas perquè la gent encara tingui més ganes.
Sí, perquè les audiències guanyant. De Jimmy Kimmel anaven un petó rota batuda.
Sí, perquè va ser l'argument que va utilitzar Trump, no? De perquè retirava aquest programa, el tema de les audiències.
Però, com he repetit un parell de vegades aquest dia, com va dir Oscar Wilde, prohibir és despertar el desig.
11:43, una petita pausa per publicitat, s'acosta el cap de setmana i això ens encanta perquè és el moment en què la nostra companya Joana Maroto ens recomana les sèries les quals hem de veure sí o sí.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Tenim uns minutets més de programa per parlar-vos de les estrenes de sèries d'aquesta setmana. Jo diria, Joana, que ara tenim uns dies per davant perfectes per aquestes petites maratons, ja que poden treure la flaçada de nou, o sigui, enflaçada o sense... tenim més ganes de fer sofà.
Sí, Marta, la tardor...
Perdoneu, per un moment, allò de dir marató, m'ha pensat que anava a dir tenim temps per marotades, que és mirar sèries.
Per això sempre hi ha temps, si és que Nadal, però bé, anava a dir que la tardor hi diu per veure sèries, això és vera. I és per això que avui vos duim i parlarem de tres estrenes molt esperades a les plataformes de streaming. D'una banda, Pubertat, a HBO Max, Hotel Costiera, a Amazon Prime, i What It Feels Like for a Girl, a Filmin. I vull començar, òbviament, per Pubertat, una sèrie que explora la fragilitat de la infància i de l'adolescència. La trama gira al voltant d'una comunitat castellera que se romp quan una denúncia d'agressió sexual esclata a les xarxes socials implicant tres adolescents. La sèrie posa sobre la taula preguntes molt, molt dures. Pot un nen ser un agressor sexual o tot és fruit d'una confusió pròpia d'aquesta edat? Pubertat ens mostra com les famílies i també la comunitat afronten la veritat, els seus límits i les seves responsabilitats.
¿Sabes por qué estamos hoy aquí?
¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual?
Ya, pero es que todo esto es un error.
¿Un error de quién?
¿Por qué no me cuentas qué hiciste para celebrar la verbena de San Juan?
Nos invitan a hacer botellón.
¿Qué?
¿En serio?
No recuerdo cómo se hizo de día.
Yo no pienso tratar a mi hijo como culpable de un...
És una sèrie que du el segell de Letizia Dolera, que fa 10 anys ja se va estrenar i donar a conèixer com a directora amb requisitos per a ser una persona normal, una comèdia de baix pressupost i alt impacte. Va tenir 3 nominacions al Goya, 3 vidganes de plata al Festival de Donosti, i hem de dir que Dolera, en aquests 10 anys, ha anat construint la seva pròpia veu com a actriu i com a directora amb temes que la preocupen, com ara el feminisme. Aquesta sèrie, Pubertat, ara m'ho assenyalava en Xisco, té 6 capítols, està rodada en català i escrita per la mateixa Dolera en companyia o també amb ajuda d'Almudena Monzú i David Galard. Diria que la sèrie és una excusa perfecta per reflexionar sobre allò que justament preocupa a Dolera, joves de feminisme, però també masclisme, agressions sexuals, patriarcat, conflictes entre pares i fills, i és que en definitiva Pubertat ens interpel·larà com a espectadors. Cerca precisament que l'espectador sigui actiu, reflexioni sobre el consentiment sexual o els perills que corren els joves esporats a internet. Diria que està basat o connectada, més ben dit, amb adolescència.
Sí. Connectades... Ara tu no l'has de demanar just ara, sí.
Supost pels problemes actuals arreu. He de dir que Pubertat va ser rodada abans que Adolescència, però sí que Adolescència se va estrenar abans i ha tingut una gran repercussió. Ara haurem de veure quin impacte té aquesta, sobretot aquí a Espanya. La teniu, com vos deia, HBO Max, a partir d'aquesta setmana. Me sembla que se va estrenar ahir i, la veritat, pinta molt i molt bé.
Pubertat és aquesta proposta de HBO Max que ens ha fet na Joana, i ara parlant d'una estrena que arriba a Amazon Prime. Té per protagonista Jesse Williams, el cunyat de Tamara Falco, recordem-ho.
Fortíssim,
protagonista
sí.
també d'algunes temporades de Grey's Anatomy, Anatomia de Grey, i es titula Hotel Costiera. You got what I
need. Buenas. Vengo a pediros ayuda. ¿Habláis mi idioma? Tú dobres ese Darío.
¿Tú qué coño eres? ¿Eh?
Ahora mismo estoy atravesando una etapa muy complicada en mi vida. ¿Dónde está?
Si vos agraden els paisatges espectaculars i el drama de luxe, Hotel Costiera és per vosaltres. La sèrie segueix en Daniel De Luca, que és un ex-mariner interpretat per en Jesse Williams, cunyat d'Onieva i Falcó, per d'Alejandra Onieva, que torna a Itàlia, la seva terra natal, per gestionar un dels hotels més luxosos del món a la costa de Positano. Entre serveis exclusius i secrets personals, aquesta sèrie promet emoció i també espectacularitat visual. He de dir que les crítiques, però, no són massa bones o no són massa excel·lents. Diuen que sí, que hi ha acció, comèdia, crim, gent guapa, vistes precioses, però cap risc, i diuen també que li falta una mica d'ímpetu. Abans en Xisco deia que en Jesse Williams el recordam molts per el seu paper de Jackson Avery, la sèrie Anatomia de Grey. És un dels reclams d'aquesta sèrie. No sé si ajudarà a captar seguidors, però sembla que no és més que això. Misteri lleuger i pur entreteniment. No sé si...
A vegades és just l'únic que necessites.
No sé si penseu que la família Onieva i na Preixler s'ajuntaran tots
a veure la premiere
per veure aquesta sèrie.
Jo crec que sí.
Sí, no?
Isabel Preixler ho va mostrar fa 2 anys en el documental de Disney de com passaves Nadal. Ella té un cinema a casa seva i convida un pit per setmana a un grup d'amics a mirar pel·lícules. Pot ser. Aquesta setmana miren Hotel Costiera.
Costiera.
I per cert, Vargas Llosa una vegada va dir una frase que me va arribar a s'anima, perquè crec que el varen agafar sortint d'un cinema veient una pel·lícula que no li pegava gens. Era tipus un Alien versus Predator o coses d'aquestes. I li varen dir, però què fa vostè veient una pel·lícula d'aquestes característiques? I va dir una cosa com que ell el que odiava era el cine, que era molt pretensiós, i que això no ho era. I se mostrava tal com era, no? I vaig dir, mira, me l'apunt, perquè a vegades també necessitem aquest tipus
de cinema. Namaroto ha dit que Hotel Costiera és misteri lleuger i pur entreteniment. Jo no demano més a sa vida. Això, i una mica de gelat...
Ja surt.
I per mi ja és que... Ja som feliç.
Idò, ja ho tens, Amazon Prime, Hotel Costiera, amb en Jesse Williams.
Tercera ara i darrera estrena d'aquesta setmana, una sèrie queer que podem veure a Filmin, What It Feels Like for a Girl.
Welcome to the year 2000. Everyone is having fun. Except me.
Hey, I'm walking like a fairy.
How would you act if you had nothing to lose?
Hey, up, the final member of the Fallen Divas Project.
Hello, you.
Aquí teniu el tràiler en versió original, What I Feels Like For a Girl, és una sèrie que podeu veure a Filmin, està basada en les memòries de l'escriptora i activista trans Paris Lees. La història narra l'adolescència d'en Byron a Nottingham i South Wales a principis dels 2000, immersa en una comunitat queer liderada per Lady Di, la primera ballarina de podi de la zona. La sèrie tracta temes com la transfòbia, el masclisme, la pobresa urbana i també l'autodescobriment, mostrant amb honestedat el camí cap a l'autoafirmació i la recerca de la pròpia identitat. Són, diria, tres propostes molt diferents de les que vos he presentat avui. Aquest drama social de pobertat, luxe i paisatges mediterrànies amb Jesse Williams i una immersió en la vida d'una jove trans. Teniu tria, la tria, evidentment, depèn de què cerqueu. Reflexió, escapisme o empatia. En Xisco, que li va bé una mica d'escapisme, no?
Una mica d'empatia també.
També, sempre va bé, sempre va bé. Però bé.
Vinga, jo diré de reflexió, en pobertat, per què no?
Jo a més us puc dir que tot val la pena i les hem de tenir sempre en el nostre radar perquè per una cosa o per una altra pot estar bé veure-les. Aquestes són les tres recomanacions per avui, Marta.
Idò, mira, jo ja tinc coset de sèries i crec que pot ser una bona idea de cara a aquest cap de setmana triar-les.
I saps que acaba de sortir de la pobertat perquè cada dia ve presentar-nos les notícies d'esport fresca com una rosa. Idò, la nostra companya, Marta Estelric.
Notícies esportives amb Magda Estelric. Bon dia, companya.
Bon dia. Avui...
Ja has començat amb un buf, no sé si m'agrada.
Tertúlia. Avui tenim dijous de tertúlia i el Mallorca va tornar a perdre. Va ser un partit que crec que serà difícil d'analitzar perquè ja són 6 jornades en què només han empatat 2 partits, té 2 punts, ha empatat en Socó amb el Girona, tanca aquesta classificació de primera i, a més, avui amb en David Gui, amb en Tomàs Gibert i amb en Toni Fuster, que està ara mateix viatjant de tornada del País Basc. Intentarem analitzar això, que quins arguments futbolístics té aquí en Mallorca per poder creure que aquesta situació se refarà. Tornem a veure un Arrasate, un míster bastant tocat. Ahir va tornar a apostar per una defensa de 5 entre els centrals, ahir en David López amb Rayo i Valgent, una defensa que no li acaba de funcionar aquesta temporada. I no sé, els tertulians amb quin ànim arriben i queden res 2 dies perquè el Mallorca torni a jugar, crec que aquesta és la millor notícia. Tornarà a jugar dissabte a Sant Moix contra l'Alavés i a veure si dissabte sí que ja podem explicar la primera victòria de la temporada.
Així ho desitjam, idò. Repassa, idò, en aquest moment el contingut del programa del dia. Començam a Menorca per saludar Clara i Mami a veure com preparen aquest dijous. Bon dia, Clara.
Bon dia, avui dijous, naltros, darrer dijous de mes. Avui tornem a celebrar les tertúlies polítiques. Ja que ha començat el nou curs polític, també recuperem les tertúlies amb els representants polítics dels partits que conformen el Consell Insular de Menorca. Ens acompanyaran per part del PP el portaveu Joan Pons Torres, per part del PSOE, na Susana Mora i per part de Més per Menorca, na Noemí García. El tema del debat serà la modificació del pla territorial insular proposades per l'actual equip de govern.
I a Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tenim una mica de novetat, perquè ja sabeu que normalment els dijous tenim debat polític, però aquesta setmana volem introduir novetats. En aquest últim dijous del mes parlarem, evidentment, també d'actualitat. De fet, connectarem amb Formentera, amb en Pepo Rubio, perquè ens expliqui com està anant aquesta acció per visibilitzar el nom de les víctimes infantils a Gaza. Connectarem amb ell tot just començar el programa. Després també volem una vegada al mes conèixer amb més profunditat el tercer sector de les Pitiuses i avui ens visitarà la gerent d'APNEF per saber en quina situació econòmica es troba l'entitat. I després sortirem pel món, farem un bot, creuarem l'oceà Atlàntic per conèixer la vida d'una eivissenca talentosíssima, que és la violinista Cristina Prats Ramon, perquè ens expliqui què està fent exactament ara mateix als Estats Units. I avui encetam una nova secció d'economia, amb la consultora financera Raquel Corral. Així que tot això...
Programa ben complet per aquest dijous. Ja ho pot ben dir, companyo. Moltíssimes gràcies.
A tu.
I el Dia Mallorca, Joan Ferrés, quin és el menú?
Avui també, per tant, recuperam les tertúlies habituals que fem amb els representants del grup polític del Consell de Mallorca, ja que hi ha moltes qüestions també per tractar, per exemple, l'arribada dels migrants menors i l'acollida, sobretot, dels migrants menors, que en aquest cas depèn de la institució insular. En parlarem amb els diversos representants polítics, venen del grup popular del Consell, del grup socialista, de Vox, de Més per Mallorca i del PI. A més, també parlarem sobre la situació del lloguer turístic, sobre l'acumulació també d'oferta il·legal i com es gestiona aquest tipus d'oferta. I també, si tenim temps, aprofitarem per parlar de mobilitat, també de l'acumulació de retencions, si són o no només durant l'estiu, també quines solucions et cerquen, quina solució també s'ha cercat pel carril Busbau, pendent de retirar-se, era una de les promeses electorals del Partit Popular, i aquests i altres temes tractarem amb el representant polític del Consell de Mallorca.
Idò, nosaltres posem punt i final en aquest programa. Ja sabeu que tornem demà a partir de les 9 en una nova edició d'aquest programa que se diu El Dia i que va a través de la ràdio i a través de la televisió. Que acabeu de passar un bon dijous. Tornem demà.